El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Són pràcticament 3:15 del matí. Les escoles ja estan en marxa, com us dèiem, i la universitat ha reactivat el curs a principis del mes de setembre. Els alumnes de segon, tercer i quart comencen les classes aquesta mateixa setmana, mentre que els de primer arrencaran a finals de mes. Ho faran amb classes presencials i també d'altres virtuals. Per abordar com s'ha organitzat el curs, podem parlar aquesta hora amb la rectora de l'Autònoma, Margarida Arboix. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Les classes ja han començat per als alumnes, com dèiem, de segon, tercer i quart. Com seran aquestes classes?
Bé, en aquests moments van començar ahir totes les facultats. Algunes, com Lletres, que és la facultat més gran, ahir va començar tothom en presencial, aprofitant les aules dels de primer, que no hi són, que no s'incorporaran fins al dia 28. I realment, de moment, tot ahir va anar bé. S'han incorporat amb estrictes mesures de seguretat, vol dir que fora i dins de les aules, o sigui, tant en el campus com a les aules, els alumnes han de portar la mascareta. Jo ahir vaig tenir que cridar l'atenció amb algun, que me'l vaig trobar fent la volta, que sempre passa, no? Però realment, en general, tothom estava complint les normes. A l'interior de les aules, durant tota la classe, els alumnes no es poden treure la mascareta, i per tant estan separats a distàncies de 1,5, com requereix l'1,5, a vegades són 2 metres, perquè els pupitres són els pupitres, però en principi a 1,5 de distància. I la idea és majoritàriament el 50% de la docència es farà presencial i el 50% no presencial, online. Això pels de segon, tercer. Els d'últim any, en el cas que sigui quart, perquè ja sabeu que medicina o veterinària són més llargues les carreres, en l'últim curs, com hi ha molta assignatura optativa, com hi ha grups reduïts, etc., i com hi ha moltes pràctiques, majoritàriament les classes es faran presencials també per als de l'últim any de carrera. I els de primer també intentarem que majoritàriament tot sigui presencial, perquè són alumnes que han de conèixer la universitat, que han de conèixer els professors més face-to-face, etc. No? Tot això esperant que les coses vagin bé i no tinguem casos, encara que els casos a la gent els importa del carrer, per tant els porta a la universitat, no? O sigui, en principi, les condicions que volem és que no augmenti el contagi aquells que el puguin portar de la seva activitat fora de la universitat, que no augmenti i que puguem controlar-lo. I després tenim ja tot un sistema per si apareix un cas, com hem d'actuar, no? Per tot mobilitzar tots els contactes, etc.
Quin és aquest protocol?
El protocol ara se n'està fent un de més concret per part del Procicat i la Generalitat està treballant-hi. Ahir mateix vam tenir una reunió de tots els rectors amb el nou conseller i vam parlar d'aquesta qüestió i va estar present el secretari de Salut Pública i s'haurà de concretar. Però el protocol és quan un alumne o un professor o un personal de l'administració i serveis tingui alguna sintomatologia compatible, pues, automàticament avisa si és un estudiant, avisarà el seu coordinador de titulació, o també tenen a disponibilitat un telèfon que m'ha habilitat i un correu, etc. Nosaltres tenim un avantatge respecte a les altres universitats, i és que dins del campus tenim un servei mèdic que hem reforçat, i llavors s'avisarà el servei mèdic i ells ja tenen tot el protocol que fa a Salut, no? Del 061, d'avisar epidemiologia. I els contactes, el que fem és, les aules intentem, no deixarem els alumnes canviar de grup. Per tant, per què? Perquè això ens permet tenir sempre la llista dels alumnes que poden estar en una aula. És possible que alguns d'aquests alumnes de la llista que del curs, que del grup que està en aquella aula, no vinguin aquell dia a classe. Però nosaltres considerarem de base contactes tot el grup. que és el de la bombolla.
No, exacte, no, fer el grup estable.
Sí, però nosaltres no podem fer bombolla perquè, clar, els profes canvien, etc. No és ben bé el mateix, però, bueno, alguna aproximació sí, no? Uh-huh. Llavors, aquell grup entregaríem la llista a Salut, perquè Salut ja procedís a tot el que ja... Com, a més, a l'alumne no el deixem moure de l'espai que ha agafat durant tot el dia. Per tant, això ens permet saber qui tenia al costat, qui tenia davant, qui tenia al darrere, no? Uh-huh. I això és molt més fàcil per localitzar els contactes més propers i els contactes més llunyans, diguéssim, no?
Uh-huh. Clar, apuntava, el 50% de les classes seran presencials, l'altra meitat seran online. El que va passar el curs anterior ha servit una mica d'aprenentatge per acabar d'ajustar les coses que no han funcionat de cara a aquest nou curs?
Sí, hem comprat molt de material informàtic, hem habilitat a totes les facultats aules amb càmeres, etc., per poder fer streaming o altres sistemes, perquè cada facultat té unes característiques i han comprat el material més adaptat a les seves característiques, no? Hem comprat molts ordinadors, encara alguns tenen encara que arribar, per poder cedir a totes aquelles persones que no tinguin la seva capacitat per poder-ho tenir. Sabeu que també vam entregar capacitat de xarxa, perquè pues, famílies que potser tenen 4 fills i tots amb l'ordinador és impossible, no? Per tant, vam fer totes aquestes gestions, això es mantindrà aquest any també. És veritat que com l'alumne pot venir a la universitat, les aules d'informàtica amb les separacions i tal estaran funcionant, això els hi permetrà també utilitzar dins el mateix campus el dia que ells vinguin el material informàtic. Vull dir, hem reforçat tot això i una altra cosa que estem fent, des dels serveis informàtics han preparat sistemes per millorar la docència i classes, i han començat webinars per preparar les classes als professors i ajudar-los a millorar tota la qualitat de lo que vol dir l'online, no?
Mm-hmm. Clar, tot això que em comentava de comprar càmeres, de comprar més ordinadors, de cedir doncs, a aquesta capacitat de xarxa, tot això implica més inversions. Les finances de l'autònoma ja estaven d'aquella manera. No sé com m'ha pogut pues afectar el coronavirus a les finances de la UAB.
Sí, bueno, jo crec que hem gastat molts diners, primer perquè l'autònoma, com les altres universitats, van fer una entrega immediata al març de tot el material que teníem d'EPIs, o sigui que vam entregar mascaretes, guants, monos i, a més, instrumental, o sigui, el mateix hospital de Sabadell pues, té un aparell de PCRs i robots nostres per fer mostres de PCRs des de l'inici, no? Que teòricament això està cedit, però difícilment tornarà. Inclús amb 3 respiradors que teníem també es van entregar, no? Llavors, tot això s'ha de reposar perquè és material necessari per la recerca, per la docència, etc. Tot això s'ha de reposar. I a més hem tingut que posar diners, doncs, com molt bé deia, en aquestes qüestions que acabem de citar. Tenim esperances de rebre el que ens toca dels famosos 16.000 milions que han rebut les comunitats autònomes.
Sí.
2.000 d'aquests 16.000 van per escoles i universitats. I més concretament, 400 d'aquests, o sigui, un 20% dels 2.000. I sabem que la comunitat autònoma, per aquesta partida de docent, per escoles i per universitat, ahir ens ho van comunicar, ha rebut 300 no sé quants milions. Per tant, teòricament, en tocarien 60 per les universitats. Ahir ens van confirmar que 40 estan confirmats. Jo vaig preguntar, i els altres 20 on estan, no?
On són?
Però, bueno, en principi 40 estan confirmats, són Covid. Això ens permetrà pues, bueno, rebre alguns diners de les universitats que puguem, com a mínim, començar a tapar el forat que implica el gasto del Covid, no? Perquè, clar, són gels, són moltes coses que hem tingut... Mm-hmm. Tot, ara, per exemple, a totes les aules hi ha ampolles de gel, hem tingut que fer tota la senyalització, o sigui que vas per l'interior dels edificis i estan marcats això és pujada, això és baixada, a les aules per on s'ha d'entrar, cartells comunicant als alumnes lo de la mascareta, etc. No? Per tant, tota aquesta publicitat també hem tingut que pagar-la, o sigui que jo espero que a poc ens arribin diners. I ara, és veritat que la situació econòmica pues, continua fent fallida, no?, en aquestes situacions.
Uh-huh. Dèiem, els estudiants de segon, tercer i quart ja han començat el curs, els estudiants de primer ho faran més tard perquè es van haver de matricular més tard, perquè la selectivitat també es va fer més tard a conseqüència de la pandèmia. S'estan fent les matriculacions ara mateix, hi ha hagut sorpreses en les notes de tall?
No, home, una mica de sorpresa sí, però fonamentalment és, ha incrementat moltíssim el nombre d'alumnes que aquest any han fet la selectivitat, perquè estem amb els anys aquests que fins al 2025 s'esperen del baby boom. I això vol dir que hem tingut molts més alumnes, no? Totes les universitats incrementem el nombre d'alumnes perquè hem tingut que, no som un xiclet, però hem tingut que posar alguns alumnes més a tot arreu, perquè en aquests moments hi ha alumnes que de les 10 opcions que van presentar a la selectivitat no els han donat cap, amb notes de 11,50, per exemple. O sigui que amb notes altes i de les 10 que ells van seleccionar per triar, no els han donat cap. O sigui, ara ve la segona gir i és possible que els hi donin, però hi ha molts alumnes que encara no tenen assignat una carrera a hores d'ara, I, per tant, això, alumnes que van aprovar la selectivitat, estem parlant de la selectivitat de juliol. Això vol dir que les notes automàticament, si tu tens més demanda, pugen, és evident. Medicina, per exemple, que l'autònoma l'any passat la nota de tall era 12,30 no sé quants, doncs aquest any està 12,80. Vull dir que, clar, tot això fa que 12,80, ja dic, de la matrícula ja, O sigui, sí, que saps que amb la matrícula baixa. Bueno, doncs, per tant, estem en una situació de molt millors notes, però realment la matrícula ara està anant molt bé. Jo ahir preguntava per algunes facultats, vaig parlar amb les gestions acadèmiques per veure com havia anat la matrícula. S'està matriculant molt bé la gent i nosaltres estem entrant un percentatge elevadíssim, molt més que els altres anys, de primera elecció. O sigui que són alumnes que han triat l'autònoma com a primera elecció, no? Que això ens satisfà, però vol dir perquè creuen i confien en nosaltres, no? I per tant estan anant bé. Ara la segona tangada és quan hi haurà la segona reassignació, que és la setmana del 21-22, no?, que tornem a matricular.
I Margarita Arbós està vivint tot aquest procés en funcions, perquè deixa de ser rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona d'aquí a un mes, pràcticament, que és quan hi ha d'haver les eleccions. Com s'està vivint tota aquesta situació i tot aquest procés de presentació de candidatures i de les següents eleccions que hi haurà?
Bueno, encara de moment no ha començat el procés. El procés comença a l'octubre. Aviat, no? Vull dir que aviat s'obre ja tot el que és el procés de presentació de candidatures i presentació de programes i campanya electoral. Les eleccions són el 27 d'octubre, per tant, es proclamarà rector, jo calculo, o rectora, cap allà, ara no sé les dates exactes, perquè és la recomprovació i tot això de les dades, i deurà ser sobre el 30, i després esperar els dies que la Generalitat fixi per venir el conseller a fer la presa de possessió del nou rector-rectora. Per tant, jo calculo que sobre la primera setmana o màxim la segona setmana d'això de novembre deixaré de ser rectora i entrarà el nou rector-rectora.
I quin consell li donaria al nou rector-rectora? Perquè la situació no és fàcil.
No, la situació no és fàcil, o sigui, evidentment, jo li donaria alguns consells, però al millor el que entra pues, ja en sap més que jo, no ho sé, no? Però realment, sobretot, ser molt obert, tenir molta relació amb l'exterior, amb els companys i companyes de la universitat, explicar-ho tot, ser molt transparent, perquè tant per les situacions complicades com per les situacions que són èxit, no? Per les d'èxit és molt fàcil, però les complicades no tant. I, en canvi, jo crec que una cosa que considero que aquest equip, i perquè hem sigut un equip que ha estat molt consolidat durant tot el mandat, ha fet, és sempre explicar a tothom el que estava passant, fer-los copartícips, i hem tingut sempre resultats molt bons. Sabeu perfectament, quan hem lluitat, que hem sigut capdavanters amb la pel finançament de les universitats, per fer-ho públic, perquè la gent ho conegués, jo crec que els companys de la universitat han respost en massa, i has vist com Consells de Govern, Claustre, han votat a favor unànimement per fer activitats a favor de les propostes que portàvem. I per tant, jo crec que aquest és un... I amb la premsa, sobretot perquè ens ajudeu molt a difondre el que fem, sobretot doncs, la recerca o les necessitats que tenim. I per tant, el ser molt cuidadosos amb vosaltres és un consell que jo donaria a qualsevol dels que entri. Hem tingut antecessors que consideraven que doncs, amb la premsa era diferent. Jo respecto les seves posicions, faltaria més, però jo crec que el tenir una relació ampla amb la premsa, encara que a vegades sabeu que amb vosaltres a vegades les relacions no són bones, no? Perquè dieu coses que no tindríeu que dir, no? Però realment jo crec que aquest és són elements fonamentals, la transparència, el que tenir sobretot la informació que circuli, i això jo crec que per una universitat com la nostra, que és tan gran, no és fàcil, però és de les coses a les que insistiria en tot moment.
I quins reptes té l'Autònoma per endavant?
Bueno, pues, l'Autònoma jo crec que té reptes molt importants. Per exemple, tot el que s'ha fet en aquests últims anys, hi han hagut facultats molt més actives que unes altres. Per exemple, Humanitats ha sigut molt, però molt activa, amb tot el que vol dir les noves titulacions, el futur de la universitat europea. Sabeu que nosaltres pues, vam guanyar amb el primer round un projecte que ara estan en fase de prova, diguéssim, no? Que són pilots per fer universitats europees. Nosaltres tenim un grup que és el Consorci, que el formen 11 universitats, però en la pràctica que són europees, però bé, hi ha una d'anglesa que ha tingut que deixar de ser, o una de les més importants que té Mèxic, Tècnica, que també està amb nosaltres, etcètera. Però, diguéssim, europees com a tal som 11, països, i per tant els estudiants que surtin d'aquestes universitats, tot el que facin portarà el títol d'11 universitats clau importants d'Europa, no? Aquests són projectes estratègics, o sigui, internacionalització, noves titulacions molt, 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 molt transversals, amb les que els alumnes tenen la professionalització, però no deixen de banda, per exemple, un enginyer no deixa de banda les humanitats. Per exemple, una titulació que estem preparant, i espero que surti l'any que ve, i jo estic molt contenta, que és intel·ligència artificial. Però aquesta intel·ligència artificial, hi ha una part molt tecnològica, evidentment, però hi ha una part social, en què es gasta la intel·ligència artificial, on té una activitat, i la té a salut, la té diguéssim, a tot el que fa referència al coneixement des del punt de vista del psíquic, no? de la psicologia, de la vista, etc. I, per tant, o sigui, serà un 50% de socials, d'humanitats, i l'altre 50% tecnològic. Per aquest tipus de titulacions jo crec que són el futur, i l'Autònoma està apostant, no? I, per tant, això és un repte. Canviar la tipologia, apuntar a coses molt transversals, i que creiem, o sigui, creiem fermament en que formem ciutadans del futur i, per tant, de les necessitats que es tenen, no? I bueno, ho sabeu, per exemple, l'Autònoma té una titulació que comparteix amb 3 altres universitats, 2 de Madrid i una altra de Catalunya, que és la Pompeu. Les 4 universitats, l'Autònoma de Madrid, la Carlos III i nosaltres 2 de Catalunya, tenim una titulació que és, fixeu-vos, és filosofia, economia i política. Pues aquest any la nota de tall ha sigut 13,2, em sembla. 13,2. Una titulació de socials, no? Vull dir que, per tant, els alumnes s'entenen això, els pares entenen això i, per tant, això és un repte que té l'autor. I l'altre, la recerca. Som molt punteres en recerca, estem aconseguint moltes cites importants, inclús de recerca puntera. Heu vist aquests dies que ha sortit a la premsa el treball que està fent un grup molt important de l'Autònoma, que, a més, s'ha fet un consorci, bueno, s'ha fet un... La patent ja està en marxa per distribució i és sobre la diabetes. Uh-huh. I, per tant, jo crec que les línies de recerca en tots els camps s'han de potenciar, s'ha d'aconseguir encara més finançament del que tenim i, sobretot, intentar que les empreses del nostre país ens considerin els seus laboratoris. I, per tant, fem una de les qüestions i que ja estem treballant és això, el repte de treballar per ajudar les empreses a innovar i a créixer, no? Quan dic les empreses, també la societat, perquè no solament són tecnologies el que es necessiten, sinó també qüestions de sociologia, de psicologia, d'humanitats en general, no? I, per tant,
doncs crec que
aquests són els tres grans reptes, no? Titulacions, després tot el que fa referència a recerca, bueno, ja ho he explicat una mica i em sembla que pot quedar clar, no?
Grans reptes que la Universitat Autònoma de Barcelona afrontarà en els pròxims mesos i anys, no amb Margarita Arbós al capdavant, però en qualsevol cas a continuar endavant la bona feina de l'Autònoma. Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arbós, gràcies per atendre'ns avui.
Sí, només una cosa, si sí. Em deixes dir, que me l'ha descuidada i m'agradaria, ja que estic a Sabadell, és que estem treballant molt amb l'Ajuntament de Sabadell. Uh-huh. Sabeu que el Pla Estratègic de l'Autònoma ha fixat com a Sabadell, Sabadell com un punt estratègic de l'Autònoma i, per tant, estem treballant en ampliar les titulacions a Sabadell, treballar amb el Taulí, etc., en projectes de recerca. Per exemple, aquesta setmana estàvem intentant la possibilitat de que es fes enfermeria també a Sabadell i estem treballant perquè algun dels edificis emblemàtics de Sabadell pugui ser una seu de l'Autònoma.
Això avança a bon ritme?
Sí, la pandèmia ens ha parat una mica. Uh-huh. Però l'altre dia que teníem una reunió justament pel tema aquest d'infermeria, amb l'alcaldessa i el seu equip, i algun participaven també de grups d'algun altre grup polític, regidors, i ho veiem amb bon optimisme, no?, tot el projecte Sabadell.
I quin edifici s'estarien plantejant?
Bueno, pues, art tèxtil, però això l'hem visitat, ens agrada a tots, tant a Sabadell com a nosaltres, però tot això són passos que s'han de fer amb cura, són diners i, bueno, hem de veure com s'organitza tot, què es fa, però realment és un edifici que ens agrada. Uh-huh. És un edifici que està molt ben situat, que les condicions que té són molt bones, i, per tant, jo crec que pot ser un pol d'atracció també de per exemple, de start-ups, etcètera, no? Vull dir que de moltes coses, vull dir que, però s'ha de planificar, eh? No està planificat això.
S'anirà concretant mica en mica i nosaltres n'estarem pendents. Margarita Arbós, gràcies i bon dia.
Bon dia.